Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tarda, 3 i 5, com esteu? Benvinguts a l'edició d'avui divendres d'Esports COPE, emissores COPE Catalunya i Andorra. Què tal? Com porteu? Com portem les festes? Tranquils, que encara queda. I nosaltres avui, després de dos dies de compartir a nivell nacional, òbviament explicant el que passa en l'àmbit que ens toca la informació, recuperem l'edició d'Esports COPE. Continuarem també la setmana vinent, que això no s'atura. Atenció, destacats, aquest divendres, la jornada d'avui, ve marcada, insisteixo, en l'àmbit que ens toca, perquè el Barça, el Futbol Club Barcelona, continua sense saber si pot disposar de Dani Olmo, també de Pau Víctor, a partir del dimecres de la setmana vinent, que serà ja 1 de gener. Avui, un jutjat ha denegat la cautelar que havia demanat el Barça pels dos futbolistes. Avui, sabem que el conjunt blaugrana va presentar una altra denúncia, una segona demanda contra la Lliga a un jutjat, en aquest cas, de primera instància. De seguida, ens posem en mans del nostre advocat de capçalera per intentar saber què pot passar. De seguida, més detalls de la notícia del dia, no hi ha cautelar per Dani Olmo ni Pau Víctor, i de seguida, el recorregut amb això que us hem explicat, la segona denúncia, demanda del Futbol Club Barcelona, quin recorregut pot tenir en els propers dies, perquè aquí sí que tenim deadline, que és el dimarts, dia 31 de desembre, 23:59. Avui, el dia ve farcidet. Avui ha parlat Lamine Yamal, repassant tota l'actualitat del Futbol Club Barcelona. Recordem, Lamine Yamal, que està lesionat. Fem un tastet del que ha explicat als mitjans del club, sobretot de la lesió.
Estic en un procés de recuperació, que estic molt segur que tornaré millor i amb més ganes. Al final, quan deixes de jugar durant un temps, és quan et dones compte del teu treball, del que estàs fent, i tornaré millor que sempre.
Com està aquest turmell?
No va ser un problema de l'altra lesió. Jo crec que és mala sort. Al final és d'un cop que em fa girar el turmell, però bueno, és coses que passen. Al final a qualsevol li pot passar i res.
És la veu de Lamine Yamal. Després sentim més del que ha explicat als mitjans del club el crac del Futbol Club Barcelona. Com també sentirem Pep Guardiola. Una victòria als últims 13 partits entre totes les competicions del Manchester City. Fora de posicions Champions. Què li passa al City? Què li passa al City de Guardiola? Avui tenim tertúlia espanyol i això m'agrada molt. Tot, però això especialment. Recomanació per aquestes festes. L'esport, compartim que és cultura, l'esport és cultura. Doncs avui, recomanació pel Nadal, bàsicament pel Dia de Reis, llibre del Girona. I per tenir, tenim Eurolliga al Palau Blaugrana. 8:45, 20:30, Barça, Estrella Roja. Arrenca la segona volta de l'Eurolliga, el Barça amb 9 victòries, igual que el seu rival. Avui el Barça pot recuperar lesionats, després donem més detalls. Torna Kalinic al Palau Blaugrana. I abans, a les 7 de la tarda, Olímpic de Badalona, són dues grans recomanacions per anar amb la família. Penya Jaiopos Lleida. Arrenca la 13a jornada de la Lliga Endesa, que té un plat fort, i l'explicarem al Tiempo de Juego de la cadena COPE el diumenge, 8:45 del vespre, Real Madrid, Futbol Club Barcelona. Tot això i més en aquesta edició d'avui. Vinga, interactuem entre vosaltres i nosaltres a través de la xarxa social X. Preguntem en clau Barça. Què ha de fer el Barça amb Araujo? L'ha de vendre, l'ha de renovar o que no jugui si no renova? L'opció més votada, l'ha de vendre. 52% de les respostes així ho entenen. Que no jugui si no renova, 26% dels vots, 23% l'ha de renovar. Enquesta Girona. Mitchell té contracte fins al 26, 2026. El veieu a la banqueta del Girona la propera temporada? Sí o no? Guanya amb el 60% el sí. I la pregunta, enquesta espanyol, qui dels nous fitxatges, que ja no són tan nous perquè van arribar a l'estiu, ha de sortir al mercat d'hivern, sí o sí? Béliz, Salvi o un Uber, 79% dels vots, Salvi, 14% Béliz, 6%, un Ubar. Jorge Martínez a la sala de màquines, Eduard Badí a la coordinació i a la producció, us parla Albert Díez en 60 segons. Tema de portada, el Futbol Club Barcelona i Dani Olmo.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Vaya cambio, me encanta.
¡Qué chula!
Anda, esto por fin es una casa.
Venga quien venga esta Navidad, que tu casa sea la protagonista. En Leroy Merlin tienes hasta un 30% de descuento en un montón de productos para ponerle a punto hasta el 1 de enero. Aprovecha los últimos días.
¿Y ahora quién viene?
Doncs vinga, comencem el nostre recorregut informatiu fins que siguin les 4 de la tarda. La portada pel Barça en un dia aparentment tranquil, però Dani Olmo, Lamine Yamal, de seguida també parlem de Pep Guardiola, que és actualitat indirecta, veritat, del Futbol Club Barcelona. Primer, Dani Olmo, que a aquesta hora, a dia d'avui, no podrà jugar amb el Barça a partir del 1 de gener. Edu Badia, com estàs? Bona tarda.
Hola, Albert, bona tarda, què tal?
Tot perquè, de moment, la cautelar que demanava el Barça a la primera, i ara ho explicarem, de les dues demandes que va presentar, no ha fructificat i un jutjat de lo mercantil li ha denegat la cautelar per Dani Olmo i Pau Víctor.
Sí, males notícies per un Barça que haurà de buscar altres vies en 4 dies si no vol veure com el fitxatge estrella d'aquesta temporada que quedi lliure el 31 de desembre. Dani Olmo i Pau Víctor són els noms propis del dia. El conjunt blaugrana, el jutge de lo mercantil número 10 de Barcelona, ha denegat la cautelar per ser inscrits al mercat d'hivern per tenir superat el fair play econòmic. La negativa judicial ha sorprès perquè és el mateix jutge de la cautelar de Gavi el 2023, però l'entrar aquest cop la Lliga i la pressió d'altres equips com l'Atlètic de Madrid, el Sevilla o l'Atlètic de Bilbao, que miren amb lupa tots els moviments del Barça, doncs ha tombat la primera via per que els dos jugadors tinguin llum verda per seguir a les ordres de Hansi Flick. Ara el següent pas del Barça és buscar una fórmula durant aquest mercat d'hivern que es tanca el 31 de gener i sense la cautelar el dilluns anirà a demanar-la a un jutjat de primera instància, per cert, Albert, comunicat de la Lliga, de Javier Tebas, on es celebra aquesta resolució.
Sí, es fa forta la Lliga després de guanyar aquesta batalla judicial contra el Futbol Club Barcelona. Dèiem, opcions que té el Barça. Avui també sabem que el Barça va presentar una segona demanda, en aquest cas a un altre jutjat de primera instància, i dilluns, és que recordem que el termini acaba el dia 31, que és dimarts a les 23:59, ja a les 0-0, passem a ser dia 1 de gener de 2025, ja no poden estar inscrits, segons la normativa de la Lliga i la comissió delegada d'aquest organisme, tant Dani Olmo com Pau Víctor. És a dir, dilluns és el proper pas on el Barça veurem si aquí aconsegueix la cautelar, si no, hi ha una tercera via, és a dir, el Barça té pla B i pla C.
Sí, si la sentència hagués estat favorable, Dani Olmo i Pau Víctor estarien disponibles per jugar la Copa Barbastro el 4 de gener. Ara, tombada la primera opció de la Junta de Joan Laporta, s'obren dues vies abans del dimarts que ve, que és l'últim dia de la inscripció dels dos jugadors. El pla B, ho estem explicant aquests dies a Esports Cope, és la venda i l'explotació dels serveis de les llotges VIP del futur Camp Nou, on s'esperen ingressar entre uns 150 i 200 milions d'euros. La idea era fer servir aquesta palanca més endavant, però el temps es tira a sobre i en 4 dies ha d'arribar l'hoquei de la Lliga perquè els dos jugadors puguin jugar el segon tram de la temporada. L'altra via seria, si vols dir, una opció C, és la que menys agrada o la que més empipa, la d'un aval personal, com ja va passar amb Koundé o amb el Joao, en Joao Cancelo i Joao Félix. El contracte amb Nike de moment no arriba i ja s'ha inscrit el porter Chesney per la lesió de llarga durada de Ter Stegen. Així que la solució serien aquestes dues vies abans del 31 de desembre.
És a dir, que tenim una via encara judicial, tenim una via econòmica, on el Barça hauria de trobar, a través de, digue-li, palanques, que és el terme que es fa servir a l'entorn blaugrana i a la realitat periodística quan parlem de l'actualitat del Futbol Club Barcelona, per intentar que, com a mínim, fins al mes de juny, que és quan s'obre una altra finestra per la inscripció de jugadors, pugui seguir Dani Olmo. Insistim, són dos, però Dani Olmo el que més incidència té en aquesta primera plantilla, però no descuidem a Pau Víctor. A tot això, abans, el Barça torna a la feina el diumenge, i a més el diumenge tenim entrenament a portes obertes.
Sí, diumenge i no dilluns, que ho hem mirat de reull i finalment és diumenge, sí, com dius. Sí. El Barça que torna a la feina aquest diumenge per preparar el partit de Copa Barbastro, partit a ronda única, ho farà directament amb l'entrenament de portes obertes a les 11 del matí al Johan. És una cita clàssica del Nadal, ja està tot venut, i quan acabi la primera sessió de la setmana es farà la tradicional visita als hospitals de l'àrea de Barcelona.
Perfecte, molt bé, doncs estem pendents de l'actualitat del Barça. Seguim parlant del Barça i del cas Dani Olmo. Gràcies, Edu.
Una abraçada.
Un quart de quatre de la tarda, Esports Cope, emissores Cope Catalunya i Andorra. Sempre busquem l'especialista en qualsevol àmbit. Advocat de capçalera d'Esports Cope, Jacinto Vicente. Jacinto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por acompañarnos. ¿Todo bien? ¿Tú también?
Todo bien.
Bueno, ¿te esperabas que le denegasen la cautelar en esta primera denuncia-demanda que había presentado el Barcelona a través de este juzgado de lo mercantil?
Pues hasta ahora 50%, si yo te digo la verdad. Porque yo, bueno, como evidentemente sí que conozco un poco el mundo de los juzgados, tenía la información de alguien del juzgado de que los abogados de la Liga habían salido bastante contentos. Entonces, a partir de aquí no sabía si sí o si no, había las dos posibilidades. Lo que pasa es que es cierto que, a diferencia de lo que ocurrió con Gavi, en esta ocasión los abogados de la Liga pudieron alegar, pudieron efectuar alegaciones, y evidentemente eso también da una segunda opinión de cada juez.
Claro, hoy sabemos que el Barça presentó otra denuncia, otra demanda contra la Liga. En este caso entiende que la Comisión Delegada de la Liga no es un órgano competente para decidir sobre las inscripciones, y en principio, lo digo porque aquí hay que ir de forma muy tranquila, paciente y sobre todo prudente, el lunes que viene, día 30, tiene que haber una vista resolutoria. ¿Qué puede pasar aquí?
A ver, si tienes el precedente de que haya un juez que está diciendo que no es aplicable la medida cautelar, el hecho de que otro juez se pronuncie, a ver, digamos que la petición del Barça es una petición más de fondo, no tanto de cautelar ni urgente, sino de que la Liga no es competente. El juez, yo no creo que, vista la resolución del primer juez, vaya a, digamos, anticipar algún tipo de resolución que pudiera el Barça modificar la cautelar denegada.
Con lo cual, nos vamos a buscar la vía alternativa de vender activos, que es lo que parece que va a tener que hacer el FC Barcelona, buscar un aval personal.
Correcto. O sea, a ver, no es descartable que el día 30 pudiera ocurrir otra cosa, ¿eh? No podemos descartarlo al 100%, sí, porque cada juez es un mundo. Lo que pasa es que es cierto que el anticipar la negativa de la medida cautelar hace que un segundo juez entienda perfectamente que lo que igual se está buscando no es tanto discutir la competencia de la Liga como adelantar la inscripción. Si yo fuera juez, lo que pensaría es que se está utilizando esta vía para intentar buscar otro objetivo, que es la inscripción. Siendo así, lo normal es que, ya digo, el juez no entre en ese momento a una resolución que le permitiera al Barça saltarse la denegación de cautelar. ¿Qué le queda? Pues queda o generación de ingresos con algún activo, que parece que es lo más digamos que puede ser inmediato, y o aval de la Junta.
¿Y por qué no le dan la cautelar ahora a Dani Olmo? Deberíamos conocer el fondo, ¿no? Pero cuando a Gavi sí que se le dio la cautelar.
A ver, en esta cautelar ha habido algunas diferencias con el tema, por ejemplo, de Gavi, ¿no? En primer lugar, cuando se alegaba el derecho al trabajo del jugador, en el tema de Gavi, Gavi tenía contrato con el FC Barcelona, no tenía cláusula liberatoria, cláusula de escape, con lo cual, si no trabajaba con el FC Barcelona, si no jugaba con el FC Barcelona, no podía ejercer su trabajo. En el caso de Dani Olmo, tiene cláusula liberatoria, es decir, si no puede ser inscrito,
queda libre,
el jugador tiene la posibilidad de irse y jugar en otro equipo. Entonces, esto es una ya primera diferencia, segunda diferencia. El tema de igualdad de la competición, es decir, la utilización de artículo 77 o la utilización de medidas cautelares para una inscripción se puede considerar como una medida, digamos, excepcional, pero el uso continuado de la misma es lo que el juez creo que ha entendido que no procede. Con lo cual, ni por derecho al trabajo, ni por otras fórmulas de justificar, el juez ha entendido que quepa en este caso la medida cautelar.
Perfecto. Bueno, pues habrá que esperar hasta el lunes. Jacinto, ¿algo más que quieras añadir de todo este caso? Que no iba a decir, bueno, que nos sorprende, porque ya sabíamos que hoy va a haber la resolución de esta primera denuncia, pero sí que voy a la primera respuesta que nos has dado, que sobre todo los abogados, el entorno, dile el mismo Fútbol Club Barcelona, era bastante optimista con que sí le diesen la cautelar.
Por los dos lados, o sea, yo lo que tenía información es que el entorno de los abogados de la Liga, o sea, yo la información que tenía es que los abogados de la Liga salieron también muy optimistas. Entonces, las dos partes pensaban que se podía conseguir, pero el hecho ya de que los propios abogados de la Liga salieron optimistas de esa comparecencia ya demostraba que igual esta vez no iba a ser tan fácil. Ahora lo que queda es la generación de activos, pero esa generación de activos tiene un matiz. O sea, con el contrato de Nike, mucha gente ha preguntado, ¿cómo es que no vale el contrato de Nike? Si hay unas cantidades tan elevadas, ¿por qué no basta con el contrato de Nike? El contrato de Nike supone, entre otras cosas, que había un bonus a la firma, que se hablaba de 150 millones. Entonces, el problema de ese bonus es que el Barça no lo recibe de una vez y ahora la firma. Lo recibe prorrateado en 14 años.
Claro.
Parece ser.
Que es la duración del contrato, exacto.
Claro. Entonces, esto ya no estamos hablando de 150. Estamos hablando de que para este año puede utilizar 10, 12. No llega. Ahora, con este activo que puede ocurrir de Qatar, ¿qué puede pasar? Lo mismo, si ese activo llega prorrateado en los años del contrato, puede haber dificultades, lo cual hace indicar que el Barça tiene que negociar con Qatar la aplicación de toda una parte de ese activo a la firma adelantado, íntegro.
Muy bien.
Sean 120, sean 60, sea la cantidad que le permita llegar a lo que busca, que es la inscripción y la posibilidad de seguir adelante. Si ese activo también viene prorrateado, tampoco serviría. Habría que ir, además, a un aval.
Sí, sí. Perfectamente explicado. Te noto y te escucho en forma. Jacinto, vamos a esperar al lunes a ver qué pasa con esta...
Eso es que todavía no hemos empezado con la comida.
Espérate que quedan días. Amenazamos con volver a llamar. Jacinto, cuídate mucho. Felices fiestas.
Felices fiestas, igualmente.
3:22. Hasta luego. Una pausa y Santín Més da la miña mal.
Dime tres formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wilet, abrir Wilet y pagar con Wilet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wilet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wilet.
Jugar solo es divertido.
Jugar con familiares y amigos divierte más aún.
Por eso, los Reyes Magos acertarán regalando grandes momentos para todos con las consolas Nintendo Switch.
Hasta el 5 de enero todos sus modelos están en oferta en el Corte Inglés con regalo del juego Minecraft.
Nada como regalar momentos de diversión.
Con la Nintendo Switch, Switch Lite o Switch OLED.
Ahora con el juego Minecraft de regalo solo en el Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Avui ha parlat Lamine Yamal a l'inici del programa. Sentíem, jo crec, el document d'aquests 22 minuts de l'entrevista que ha concedit als mitjans del Futbol Club Barcelona. Més important, bàsicament, per saber com està de la lesió que li impedeix participar amb el conjunt blaugrana. Dos documents més. La relació Lamine Yamal, entrenador, és a dir, Lamine Yamal, Hansi Flick.
Molt bon. Al final és un entrenador que et ve a parlar, t'explica el per què passa això. Quan no jugues et diu abans de que surti l'alineació per què no. Et dona uns consells, vol que tothom estigui bé. I jo crec que això és molt important per als jugadors.
I com us comuniqueu a nivell d'idioma?
Parlem en anglès, sí.
Ho portes bé a l'anglès?
Sí, sí, sí.
Sí? Quin missatge et dona ella, tu?
Res, em dona molta confiança. Al final és un entrenador que sap dir cada cosa al moment adequat. Sempre em diu que som molt important per l'equip, que m'ho cregui, que al final tens que tenir la confiança i una mica d'egoisme, perquè al final això també és bo. I és un entrenador que et dona molta confiança per sortir al camp i per tot.
I després ens ha cridat l'atenció el que espera Lamine Yamal del 2025. Bàsicament, els reptes que ell entén a curt mig plaç té per davant.
I bueno, intentaré que aquest any es compleixi tot. Guanyem la Copa i Champions, tot el que es pugui, i així posarà la nota. Bueno, jo crec que al final marca més gols. Jo crec que és el que em queda, així que amb les assistències he millorat molt. però sí que al final tindrà les ganes de marcar tots els partits i jo crec que aquest és el meu repte.
La veu de Lamine Yamal, del Futbol Club Barcelona. Tanquem la carpeta Barça. De moment, obrim la carpeta que té relació també amb el Barça de forma indirecta, Guardiola i Manchester City. Atenció a la situació del City, una victòria als últims 13 partits entre totes les competicions. Fora de la zona de Lliga de Campions. Setè 28 punts a 14 del líder de la Premier, que és el Liverpool. Ve d'empatar a un gol amb l'Everton, fallant un penal Haaland. Aquest és Pep Guardiola.
Si em parleu de la classificació, no tinc realment arguments per defensar-me, però el joc ja és una altra cosa. Hem fet tot el que calia per guanyar. Quan jugo malament ho dic, i no tinc cap problema. El problema és que això va de guanyar, de marcar gols i de no concedir, i de moment en els darrers temps no ho estem aconseguint.
Anem a intentar saber què li passa al Manchester City, què li passa a Guardiola, aquesta caiguda que no és sostenible. Corresponsal a la Gran Bretanya, Manu Sánchez. Hola, Manu, què tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Corresponsal de la agencia EFE, Manu Sánchez. Desde la distancia, se ve muy extraño todo lo que le pasa al City y a Pep Guardiola. No sé si allí le encontráis explicación. Insisto, una victoria en los últimos 13 partidos. ¿Qué le pasa?
Bueno, son muchas causas. Lo fácil es hablar de la baja de Rodri, que obviamente es fundamental para este equipo. Yo creo que es la principal causa de que al equipo le vaya bien, pero no es la única. Al final son muchos jugadores que ya llevan muchos años en el Manchester City. Creo que en cuanto han visto que la Liga se les escapaba, que la Premier se les escapaba, pues han podido sufrir un poquito a lo mejor de desmotivación. Un equipo que aspiraba a una quinta Premier League consecutiva, que es algo que no ha logrado nadie en la historia, como las cuatro que acaban de ganar, que tampoco lo había hecho nadie en la historia, pues cuando ven también que su objetivo deja de ser la Premier League, porque nadie ha remontado 14 puntos en la historia, mucho menos 17 si gana el Liverpool ese partido suspendido, pues clasificarse para la Champions yo creo que no es objetivo suficiente o motivación suficiente para un equipo que también, pues como digo, tiene jugadores ya muy veteranos, como Kyle Walker, que no está al nivel que solía estar, o Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, también muy afectado por las lesiones, y el Kai Gundogan, que a lo mejor ya no tiene el físico para poder llevar un centro del campo como es el del Manchester City, también jugadores que no han rendido al nivel que se esperaba, como Matheus Nunes. Eso, unido al carro de lesiones también que han tenido contra el Everton en el último partido de esta semana, pues han tenido 8 bajas, que es más que en cualquier otro partido de la temporada, 6 canteranos en el banquillo a los que tampoco se les está dando mucha bola. Yo creo que son un cúmulo de razones para que ahora Pep Guardiola tenga ante sí uno de los grandes retos, que es reconstruir este equipo, que es fichar, dejar salir a jugadores y reconstruir para dejar al Manchester City cuando se vaya, sea en un año, sea dentro de dos o sea en el futuro, dejarle en una buena posición y no dejarle, por así decirlo, tirado. Yo creo que intentará hacer algo parecido a lo de Jürgen Klopp, que cuando vio que su tiempo se acababa, en lugar de coger, hacer las maletas e irse, fichó jugadores, reconstruyó el equipo y se lo dejó a Arne Slot en la mejor posición posible.
Sí, es una radiografía absolutamente necesaria esta que haces. Siempre también ha jugado, ha competido, ha vivido con el viento a favor Pep Guardiola. Te voy a hacer una pregunta que yo pensaba que con un equipo de Guardiola nunca iba a hacer, pero te la tengo que formular. En el City entiendo que no, pero en Manchester, la afición, ¿hay dudas con Guardiola?
Yo creo que no, y lo vimos hace un par de jornadas en el partido contra el Manchester United, que desplegaron ese tifo. No son muy dados los ingleses a desplegar tifos y pancartas del tamaño de prácticamente una tribuna entera, y lo hicieron con Guardiola. Es una leyenda aquí, ha estado muchos años, ha conseguido títulos con los que los aficionados más viejos del Manchester City nunca hubieran podido soñar. Ganar una Champions es algo espectacular para este equipo, y que todos los años hayan caído uno, dos, tres títulos es algo inimaginable para muchos de ellos, así que yo creo que nadie duda de Guardiola. La única duda es, bueno, pues cuánto le va a costar reconstruir esto, y si también esas 130 acusaciones financieras van a afectar al futuro del equipo.
También, el próximo partido, lo digo para poner la lupa y seguir de cerca al Manchester City, próximo domingo, 3:30, Leicester-Manchester City. Manu Sánchez, corresponsal de la agencia EFE, te agradezco mucho estos minutos. Cuídate, felices fiestas, Manu.
Felices fiestas, muchas gracias.
Un abrazo, que vaya bien. Són 3:45 de la tarda. Ara aquí a Esports Cope, un consell, home, que ens porta el Joan Batllori.
Atenció amb això. Sabeu que la Fórmula 1 aterrarà al centre de Barcelona del 15 al 22 de juny? El Fórmula 1 Fan Festival portarà la diversió del circuit a Plaça Catalunya, amb un fan village ple d'activitats per grans i petits. Concerts, esport, cultura, gastronomia... Reserva ara la teva entrada pel Fan Village a circuit.cat.
Gràcies, Batllori. Ara, aquí, a Esports Cope, parlem de l'Espanyol. Parlar de l'Espanyol, Quique Iglesias, bona tarda.
Albert Díaz, bona tarda.
Oriol Vidal, company de Televisió de Catalunya. Oriol, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, bon Nadal.
Bon Nadal, bones festes, bon tot. Et faria... Bé, és igual, lo de bon preu, és igual. I Ivan Molero, company del diari AS. Ivan, hola, bona tarda.
Bona tarda i bones festes i tot, com dieu.
Efectivament. Us agraeixo especialment als dos, que aquests dies, la veritat és que sempre que demanem ajuda, que algú, doncs, tenim família, tenim dies de festa, dies de vacances, us agraeixo especialment que ens ateneu. Pregunta molt directa, als tres, per on passa la solució a curt termini de l'Espanyol, que us veig venir?
Jo, començo jo, que sóc el de la casa, per guanyar dos partits, perquè...
A més, quins dos partits?
Clar, perquè sí que és, la gent dirà, no, perquè venc i el club, bueno, doncs el vendrà quan pugui. No, canviar d'entrenador, de moment no canvien. No fitxar, de moment no hi ha fitxatges, sí. Perquè clar, si no marxa Salvi, si no marxa Vélez o algun d'aquests, sí, no fitxarà ningú. La qual cosa, a mi em fa l'efecte que el dia 11 serem els que som. Així que s'haurà de guanyar el Leganés, perquè si no, aleshores sí, jo penso que Manolo González començaria a tenir un problema.
Aquests dos partits tan importants són Leganés i Valladolid, que són rivals, equips de la Lliga de l'Espanyol. Oriol, t'escolto.
Sí, és que si no guanyes aquests dos ja m'explicaràs. Estem veient que és un equip limitat, ja sabíem que l'objectiu era ser quart per la cua, però és que el que més m'està a mi cremant de l'any, diguéssim, és que és un Espanyol que pràcticament a equips del 12 cap amunt és incapaç de rascar-los. Vull dir, sempre hi ha aquesta mitja hora tonta que té l'equip que els acaba condemnant, sempre hi ha el jugador de qualitat que t'acaba desequilibrant els bons plantejaments que té l'Espanyol d'inici i després no hi ha manera de donar-li la volta. Per tant, si no guanyes aquests dos, és que a mi l'aritmètica ja em comença a fallar. I mira que falten una pila de punts, però sí, és que no veig on rascarien.
Sí, i mira que l'Espanyol, és a dir, les sensacions no són bones, el joc global tampoc, estàs durant moltes jornades en zona de descens a la part baixa de la classificació, però en realitat, Ivan, si agafes la classificació, crec que és la millor notícia, és que estàs a un punt de la permanència, que dins de tot el que li està passant a l'Espanyol, no només aquesta temporada, sinó des de fa anys, és la millor, jo crec que és la millor realitat que té ara mateix i és el millor que es pot dir del conjunt blanquiblau, no?
Sí, sí, totalment. L'Espanyol, el millor de l'Espanyol, el consol de l'Espanyol és que els altres fallen, però és que això li passa ara, li va succeir fa dos anys, li va passar fins que es va enfonsar del tot a les darreres jornades a la 19-20, és a dir, sempre estem, bueno, el que ara deien també el Quique i l'Oriol, s'han de guanyar els dos partits propers perquè si no, no surten els comptes. Mai arriben aquestes dues victòries seguides, també el mes de desembre era clau i tampoc se n'han sortit l'Espanyol en partits que havia de guanyar sí o sí com el dia del València, i en canvi, doncs, com els altres van fallant, et donen aquestes vides extra que si fos per tu no te les mereixes en absolut i que et deixen viu fins a vés a saber quan. Òbviament que s'han de guanyar aquests dos partits, però òbviament també que han d'arribar fitxatges i també, òbviament, no sóc un ingenu i sé que han de sortir jugadors, però ja, manos a l'obra, escolti, que és que si no hi ha fitxatges l'Espanyol baixarà, perquè encara que guanyi aquests dos partits, la segona volta és terrorífica per no òbviament pels rivals que són els mateixos, sinó per com s'ha donat el calendari de que a casa, que és on t'has fet fort, venen tots els de dalt de la Lliga, que com bé dèieu, l'Espanyol, tret d'aquell empat al Metropolitano, increïble, que ara es veu amb com si fos un miracle des de la distància, els equips de dalt, l'Espanyol no és capaç de fer absolutament res, i els rivals, diguem, directes, tots et jugaràs als quartos fora, és a dir, a hauries d'haver tret, al meu parer, uns 25 punts a la primera volta per estar mitjanament tranquil o lluitar mitjanament per la permanència, i a hores d'ara ja això és un impossible perquè queda un partit per acabar la primera volta.
Ara parlem de fitxar o de poder fitxar. Us demano ara una resposta, sí o no, si m'ho permeteu. Manolo González ha de ser el tècnic de l'Espanyol fins a... Òbviament, si es perden aquests dos partits, un dels dos, jo entenc que al final, òbviament, si vas perdent, necessites intentar trobar algun revulsiu. Però us val Manolo González fins a final de temporada o més enllà, Quique?
Per mi, sí, 100%.
Oriol?
A mi sí, però, esclar, la propietat no ha tingut en compte que hi ha vestidors que quan van així amb l'ai al cor des de la jornada 1 i es van cremant i hi ha un desgast, i al final els jugadors diuen, home, la culpa potser al final no serà nostra, sinó de l'entrenador, no? És una situació de desgast que sembla que l'Espanyol l'hagi patrocinat de gust, perquè és un risc que ja has viscut dues vegades, que sí que és veritat que van fer aquella despesa amb fitxatges d'hivern espectacular els dos últims anys que es van baixar, però, esclar, la resta de jugadors ja venien menys tinguts per l'afició, se sentien incapaços, i tot plegat a mi m'ha semblat una jugada de risc incomprensible, la veritat.
Molero.
Sí, a veure, sí amb condicionants, és a dir, si les regles del joc són les que són ara, sí, perquè és que o no fitxaràs, o fitxaràs algun cedit d'un jugador que surt de lesió d'un filial, etc. Per tant, amb aquestes eines, ni Jürgen Klopp et salva la categoria. Si ara arriba un nou entrenador i resulta que canvien les condicions i venen fitxatges, que no passarà de primer nivell, titulars indiscutibles i de més, home, sí, clar que tal que em diu, però és que això no passarà.
Mm-hmm. Molt bé.
Per tant, sí, Manolo, sí.
Anem a sentir a l'expresident de l'Espanyol, Daniel Sánchez, llibre en declaracions a Televisió de Catalunya d'això de fitxar, potser fitxar, no fitxar, què es pot fer?
Quan el Mr. Chen diu que no poden fitxar, és que no poden fitxar. I no pots treure sorra d'on no hi ha sorra, o aigua d'on no hi ha aigua. S'ha d'agrair això també, la tranquil·litat econòmica que Rasta pues, ha donat a l'Espanyol. Que deportivament hem de reconèixer tots que amb els 8 anys que Mr. Chen o que Rasta està a l'Espanyol hem tingut els dos descensos aquests, és cert.
Clar que és cert, és molt Dani això, eh? Frases fetes i poques veritats, perquè mira que sóc jo del Dani, però ell està al cas exactament del que passa a l'Espanyol i té contacte d'altíssim nivell tots els dies.
Però, perdona, el missatge és molt de resignació, no? És a dir, doncs mira, sí. si és el que tenim...
Clar, és que és l'amo, Albert, és que és l'amo, i a mi em fa molta gràcia quan la gent diu, Chen dimissió, bueno, dimissió de què? Si és seu.
Sí.
S'haurà de marxar o haurà de vendre-ho, però una altra cosa és que dimiteixi. Hi haurà fitxatges, Oriol, Ivan, perquè no han fet fora a Manolo González, tenen molt poc marge salarial, ha de marxar Vélez, ha de marxar Salvi, cal encertar, ara no.
No veig a l'Oriol i a l'Ivan molt a prop d'això de fitxar, molt optimistes.
No, jo no sóc optimista en general, però és que al final és que la vida mista sí, no?, que diu la cançó. Vull dir, és que, clar, quan veus que, escolti, fem alguna cosa perquè si no tornaràs a cremar, i veus que hi ha aquesta mena de resignació que exemplificava ara el Dani Sánchez Llibre, però que jo crec que des de la mateixa gestió del club és palpable, vull dir, en el mateix brindis de Nadal ja vas veure, ostres, una mica més de grapa, una mica més d'empenta, una mica de transmissió, de voler sacsejar les coses, no? I, esclar, com que hi ha la faixa que hi ha i els impediments que hi ha i la situació que hi ha amb una venda així que està flotant però que no s'acaba de fer, doncs qui dia passa any empeny, no? I per mi és evident que cal fitxar, i la salvació passa per algú que remeni una mica les cireres, perquè mira que és evident, ja sabíem que si marxava Braithwaite hi hauria problemes, sabíem que si marxava, que si no es fitxaven nous centrals, havent baixat amb Cabrera i amb Sergi Gómez, et podia tornar a passar, malgrat que Cumbula per mi ha estat un notable fitxatge. Però en canvi, al mig del camp és que és un solar, allò, no tens ningú que remeni les cireres, que t'aguanti la pilota quan has de patir, no? I per mi això t'acaba hipotecant, els davanters mateixos marxarà Vélez, i realment jo crec que no sabrem si aquest noi és bo o és dolent, crec jo, perquè és que ha sigut un espanyol que ha produït molt poquet, que ha produït amb el que ha pogut, i així és difícil que un davanter també pugui treure el seu suc. No m'estranyaria que Vélez d'aquí uns anys marqués un sac de gols d'una altra banda, però bé.
Ivan.
Sí, bueno, jo Vélez ja llenço la toalla, perquè ha jugat contra equips de segona federació, i bé, sí, el dia del sentir-se va acabar ficant tres gols, però fins al minut 80 i pico, bueno, havia estat gairebé testimonial. Pel que fa als fitxatges, és que, vamos, si arriba algun fitxatge, que probablement, doncs, en cas de que marxi algú, sí que arribarà, és que serà de perfil absolutament baix. Tu no pots tenir un... O sigui, no, sempre has tingut, per exemple, un davanter, has tingut a Braithwaite, que esmentava ara l'Oriol, abans has tingut a Joselu, bueno, de fet han coincidit els dos, prèviament Raúl de Tomás, etcètera. Bueno, no remuntaré més, però sempre has tingut un golejador contrastat. No pots anar per primera divisió amb una plantilla pitjor, perquè és pitjor sense Braithwaite de la que et va pujar, no sense problemes, a primera divisió. Sí. Amb això està tot dit. La inèrcia aquesta de qui dia passa any empeny és totalment certa, es veu clarament amb qualsevol decisió, declaració de Mao o de qualsevol o de Fran Garagarza o de qualsevol persona dels de dalt. I em temo que Chen, que òbviament 8 anys després continua sense tenir ni idea de futbol, creu, perquè l'experiència així li indica, que clar, bueno, es pot baixar perquè total l'any següent tornes a pujar i no passa res. Bé, fins que algun dia això deixi de succeir, perquè és que jo amb aquesta plantilla no només no la veig per mantenir la categoria, sinó és que no la veig ni per lluitar la temporada que ve per recuperar la categoria primera divisió. És a dir, que la situació crec que és absolutament crítica ara mateix.
Crítica, l'altre dia entrevistàvem Jordi Lardín, li vam preguntar, perquè hem d'estar i fer aquest supòsit, què passa si l'Espanyol baixa, completi vostè la frase, un drama. Punt suspensiu, silenci a la ràdio, un drama. Siguem tots conscients, però sobretot hauria de ser la propietat i els que manen en els diversos àmbits de l'Espanyol el que pot suposar un altre descens. Ho deixarem aquí. Ivan, has arribat a destí o hem hagut d'interrompre aquest viatge?
No, estic en una àrea de servei, m'he posat convenientment l'alarma per atendre-us i vamos, ha estat un absolut plaer i ara ja seguiré amb un somriure, no pel que hem dit, perquè realment acabem de fastidiar ja el que queda d'any als pobres pericos que ens escolten, però sí per poder parlar amb vosaltres un cop més.
Molt bé, t'ho agraeixo, vés amb molta prudència i bons dies de descans, Ivan, que vagi molt bé.
Igualment, una abraçada forta a tots.
Gràcies. L'Ivan Moreno, company del diari AS. Oriol, a tu on t'hem agafat? Si és que es pot explicar, que vigilem amb això.
Sí. Mira, a mi m'heu enxampat acabant amb els canalons que van sobre ahir, que sempre és el dia més perillós, No és el dia ni de Nadal ni Sant Esteve, sinó quan has de fer front a tot el que no s'ha menjat la gent, que sempre acostuma a haver-hi un excedent, i aquí és el perill. Però bé, l'hem superat bé i a sobre ho hem rematat parlant de l'Espanyol i mirant de solucionar la vida. O sigui,
que ideal que parlis de menjar, que nosaltres encara no hem menjat. Perfecte, Oriol, gràcies, Cuida't molt, Oriol Vidal, company de Televisió de Catalunya. Iglesias, gràcies.
Bona tarda.
Passa bons dies.
Bona sortida d'any. Adéu. Bé.
Vinga, una pausa, home, i parlem del Girona.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para ya. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
3 de la tarda, 43 minuts. Hem parlat del Barça, hem parlat de Guardiola i del City, hem parlat de l'Espanyol amb tertúlia inclosa, i ara una bona recomanació. Ens escolta el company, bon amic, periodista del diari Ara, del diari de Girona, Jordi Bofill. Hola, Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, gràcies per acompanyar-nos. Girona Futbol Club, camí cap a Europa. Què trobem?
Hi trobem un viatge fascinant, perquè crec que el que li ha passat al Girona és una cosa de les que et passen molt poques vegades a la vida, que engloba des del primer any a primera, la temporada 17-18 amb Pablo Machín a la banqueta, fins a la temporada actual amb el capítol inclòs del desplaçament històric a París.
Molt bé. El Jordi, si alguna cosa té, a banda de bon periodista, és que les coses que fa les fa amb moltíssima passió, i això es nota. Com ho has estructurat? És a dir, ens dius, des que va arribar primera, any 2017, fins a arribar a la Champions i debutar a París. Però ho fas tot en un relat cronològic, perquè m'han dit a més que hi ha unes imatges d'una qualitat increïble.
Sí, el llibre que és oficial del club i que compta amb els pròlegs del president del Figueres i de l'entrenador Michel Sánchez, és un capítol per temporada, diríem, de les 8 que hi ha, amb un text introductori resumint el que es va viure i, sobretot, el recorregut visual amb fotografies inèdites del club de tots aquests anys.
Mm. Tens feedback del club? De què diuen? De què pensen? Alguna crítica? La crítica sabem que sempre pot ser constructiva, pot ser positiva, pot ser negativa. La constructiva és positiva, però tens feedback?
Sí, que de moment, bueno, molt bé, o sigui, al final crec que també és la millor època del club, no? I el club ja sabem que ha treballat molt bé també la marca personal de cara a l'exterior,
sí.
I aquest llibre també ajuda, no? Perquè no és només l'activitat esportiva que hi ha hagut aquests anys a Montilivi, sinó també tots els actes socials que el club ha fet, com pot fer l'ajuda als nens i nenes als hospitals, accions solidàries, parla molt més enllà del primer equip de futbol.
Estic pensant pel que em dius, que he pogut fullejar però no llegir, però aprofitaré ara que tinc uns dies de descans per fer-ho, que és una obra de referència en el sentit de que és un manual per saber com el Girona ha estructurat, ha viscut i ha fet la millor època de la seva història entre el 2017 i el 2024, perquè superar això és impossible. Igualar-ho jo crec que també, però ara ens dirà el Jordi. Són 464 pàgines, editorial base, veritat?
Sí, i al final és la continuïtat del primer llibre. Aquest és un segon llibre. El primer llibre es va fer just amb el primer ascens, que es deia Girona camí cap a primera, i ara sí. És camí cap a Europa, ja et diu el salt que ha fet l'entitat, no? en aquest sentit. I sobretot el que et permet és com tu dius, no? Al final és com un àlbum de records, no? De tota aquesta època que històricament d'aquí uns anys estic segur que tindrà molt més valor, perquè l'impacte del que s'està aconseguint ara a vegades és difícil de quantificar perquè hi som, no? I és l'adrenalina aquesta de que les temporades aquí a Montilivi sempre són extremes, que hem vist que ja des de que si no anem a la Champions, el Girona ha baixat a segona, si no ha perdut dos finals seguides de playoff, vull dir, no hi ha hagut gaire temps d'assimilar sensacions extremes que han passat. Llavors això pausadament et permet agafar una mica de distància i veure, no?, com sobretot aquest any que és tan especial aquí a Girona i que hi ha més crítica de la que uns imaginàvem al principi d'any, de que la cosa no està tan malament, sinó que l'època és gloriosa.
Bon regal pel Dia de Reis. Si encara us falta algun regal per demanar, Girona Futbol Club, camí cap a Europa. Ens deies, és el segon llibre. El tercer, què? Camí cap a on? Cap on navega el Girona? Què hem de pensar?
Jo crec que el que s'ha de pensar és que l'estabilitat de primera divisió és l'èxit més gran que pot tenir aquesta entitat, perquè és una entitat que quan jo sóc adolescent, és una entitat que està a tercera divisió competint amb l'equip del meu poble, que és el Palafrugell. Llavors, per agafar una mica de perspectiva, crec que estar diumenge rere diumenge a primera divisió entre els 20 millors clubs del país, crec que és un èxit suficientment gran pel Girona com per donar-li valor.
Molt bé. Camí entre els grans?
És un bon títol, m'agrada. Tens imaginació. Ja et demanaré consell.
No hi ha problema. Em poses A punt, D punt i ja estem satisfets. Escolta, Jordi, ha de fitxar el Girona en aquest mercat d'hivern, perquè hem estat presents en una roda de premsa on Michel ens deia que el club li va demanar aquesta temporada estar entre els 10 primers. Ell ve apretant per estar entre els 7 primers i poder jugar a Europa. Necessita fitxar, i què necessita fitxar si és així?
Aquí hi ha dues versions, no, diríem, perquè tots ens ve al cap que el que més grinyola és la davantera, sí, o la zona ofensiva de l'equip, perquè genera poc futbol i el poc futbol que genera tampoc es tradueix en gols, perquè a l'equip li costa molt marcar, però tens un problema de jugadors. És a dir, si tu vols fitxar algú, has de deixar lloc i que marxin els que hi ha. I crec que això és poc viable, en el sentit de que, a no ser que trenguis la cessió de Dan Juma, que no crec que contractualment, no sé quines condicions té, però hauries de pagar una indemnització, o bé de saber, o col·locar Bel Ruiz i Miovski en el mercat d'hivern, a mi em sembla que això el Girona no ho farà, o que és molt difícil de fer. Llavors, això sense comptar Stuani i Porto, que també hi són. Llavors, això, jo crec que la part de davantera, a mi em sorprendria molt que el Girona es mogués en aquest sentit. Que al mig del camp i a la defensa podrien passar coses si hi ha una oportunitat? Sí, podrien passar. I jo crec que són els llocs més fàcils, entre cometes, de reforçar.
Molt bé, doncs apuntat queda. Per cert, El Girona torna el diumenge, els entrenaments, diumenge a la tarda. I dilluns, entrenament a portes obertes, aquell que fan tots els clubs, dilluns, 10:30 és l'entrenament, 9 obre portes Montilivi, per gaudir amb els més petits, amb la família, per veure de prop els cracs del Girona. Jordi, acaba de passar bones festes, gràcies pel teu temps, ens anem veient, eh?
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me i una abraçada.
Una abraçada ben forta. Jordi Bofill, parlant del Girona, avui aquí a Esports Cope.
¿Qué te gustaría que el 2025 nos trajera como sociedad?
Que fuésemos todos más solidarios con los que tenemos al lado.
Salud política y que no se les vaya la cabeza a los que mandan, porque los que estamos debajo necesitamos tranquilidad.
Me gustaría que nos trajera la paz en la guerra de Ucrania y la paz en Oriente Medio. No olvidemos que son nuestro este del Mediterráneo.
Ángel Expósito te invita a compartir un nuevo año juntos en COPE.
Feliz año nuevo.
Soy José Morón, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en los reyes de tu mesa estas Navidades. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán testigos de grandes brindis y recuerdos rodeado de los tuyos. En estos días, marida con Bodegas Cepa 21. Calidad y carácter propio en la Ribera del Duero.
Me voy pa'l campo, que sé que siempre salgo ganando.
Haz esta Navidad más especial con el ahorro que te mereces, porque tienes el mango granel a 1,95 euros el kilo hasta el 31 de diciembre en Península y Baleares. Al campo, sales ganando.
Allí donde hay familias, encuentros, ilusión, estamos. Y donde hay soledad, pobreza o injusticia, también. En Cáritas estamos en cada Navidad. Porque Navidad también es estar cerca de quien nos necesita. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Bàsquet, Esports Cope, 3 de la tarda, 52 minuts. Avui tenim Eurolliga, Eurolliga al Palau, 8:45, 20:30, Barça-Estrella Roja, arrenca la segona volta de la màxima competició continental. Dos equips, tant el Barça com el conjunt serbi, que estan empatats a 9 victòries. Atenció que el Barça avui pot recuperar a Metu i a Neto. Parla l'entrenador del conjunt blaugrana, Joan Peñarroya.
Sí, un partit complicat, com ja ens van demostrar allà, un equip que juga bé, que està aconseguint victòries, amb una plantilla llarga i plena de jugadors experts i amb qualitat, i bueno, un partit com totes d'aquesta Eurolliga difícil, en el qual pues, tindrem que fer les coses bé. Però està clar que nosaltres tenim que convertir el Palau cara a aquesta segona volta en un joc en el qual els rivals pues, no marxin contents.
Avui Estrella Roja i el diumenge, 13a jornada Lliga Endesa, tenim clàssic a Madrid. Madrid-Barça. En parlem, ho analitzem. Professor Miguel Ángel Paniagua, hola, Pani, bona tarda, com estàs?
Molt bé, bona tarda, Albert.
Bona tarda i bones festes, que no hem tingut oportunitat de dins-ho en antena, sí, per privat. El clàssic del diumenge, que un clàssic sempre és especial, és d'aquells partits, veritat, Miguel Ángel, que menja a banda. Com ho veus? Sembla que el Madrid arriba potser millor que el Barça, no?
Ara mateix sí que sembla que el Madrid arriba una miqueta millor que el Barça, no? Però, bueno, aquests partits, sempre ho diem, són especials, són partits on la motivació és encara més gran que en un partit normal, diguin el que diguin els jugadors i els entrenadors, que sempre diuen, no, és un partit o més. No, això no és així. És un partit molt important, sempre, perquè la rivalitat ve de molt lluny, i particularment en aquesta temporada, perquè tots dos equips necessiten una victòria, no? Mm-hmm. Perquè, com tu bé dius, ni el Madrid ni el Barça han començat bé, i jo et diria que gairebé malament, en algun cas, no? I aquest partit podria ser un revulsiu pel guanyador, i no tant pel perdedor, en el sentit de que, bueno, tampoc passa res si es perd aquest partit, però sí que serà important per la moral de l'equip que pugui guanyar aquest aquest partit del diumenge.
Òbviament, es juga molt més al Barça perquè s'apropa el tall de la Copa, perquè aquesta irregularitat és més marcada i té més necessitats al campionat domèstic que no a l'Eurolliga, que també està en una zona mitjana de la classificació. Amb la situació dels dos i per tot el que vens comentant, les claus del partit de diumenge, profe?
Bueno, jo diria que són sempre les mateixes en un Madrid-Barça, no? I la configuració de plantilla s'ha anat canviant en el temps, però és evident que el Barça necessita defensar millor, defensar amb més concentració, jo diria que els 40 minuts, perquè a vegades perd aquesta concentració defensiva que és tan important a l'Eurolliga i cada vegada més també a l'ACB, que és una lliga potser més ofensiva que l'Eurolliga en principi, però jo diria que tot comença per la defensa. Òbviament hi ha dos factors que són importantíssims, que són Tavares, parlo des de la perspectiva del Barça, òbviament, Tavares i Campazzo, aquesta connexió és sempre potencialment mortífera, i si es pot aturar aquesta connexió, millor que millor, però sobretot defensar el rebot i una defensa del llançament exterior. Sempre ho dic també, i tu m'escoltes molt sovint, el jugador més difícil de defensar des del punt de vista de versatilitat que no des del punt de vista d'efectivitat, que potser és el Tavares i el Campazzo, o són el Tavares i el Campazzo, és el Gavi Deck, no? I aquí també el factor defensiu dels quatres, dels tres quatres del Barça, que sé que han recuperat efectius i que això vindrà molt bé per les rotacions. Meto i Neto han de ser importants en la rotació del Barça. Tot això pot ajudar a una eventual victòria del Barça, però tot comença i tot acaba, diria jo, en un partit com aquest per la defensa. I el Barça, a mi m'ha semblat, en tots els partits que he vist a l'equip blaugrana, i he vist pràcticament tots, que no té consistència defensiva als 40 minuts, que és tan necessària en aquests temps del bàsquet.
Molt bé. És l'aperitiu d'aquest clàssic que explicarem a partir de les 8 del vespre, el diumenge, aquest Reial Madrid Futbol Club Barcelona. Profe, ens tornem a sentir el diumenge. Gràcies i una forta abraçada.
Una forta abraçada, Albert. Gràcies.
Aquest clàssic entre el Reial Madrid i el Barça correspon a la 13a jornada de la Lliga Endesa, que arrenca avui. 7 de la tarda tenim duel català Badalona-Abadia, Penya, Jaiopos, Lleida.
I les opcions de la Copa passen per l'Olímpic. El Joventut obre la jornada 13 de la Lliga Endesa amb el derbi català contra el Jaiopos, Lleida. La Penya ocupa l'últim lloc que dona accés a la Copa amb un balanç de 7 victòries i 5 derrotes després d'haver guanyat els últims 6 partits dels 8 jugats. El jugador local, Guillem Vives, fa una crida a l'afició per omplir l'Olímpic a les 7 de la tarda.
Sí, estem contents de la dinàmica de la Lliga Endesa aquí a l'Olímpic i a seguir, a portar, a enganxar més gent al Nadal, que hi ha menys escoles, ja poden venir més nens, més nenes. Esperem que puguin omplir més l'Olímpic i que disfrutin de la sessió.
El Lleida, per la seva part, també mira de reull a la Copa, però l'objectiu passa per la permanència. El tècnic, Gerard Encuentra, parla del perill del rival.
Sí, no, ells tenen dos pivots supercontrastats, no?, dintre de la Lliga, no?, l'Antetomic, que és una referència dintre de la Lliga, és molt bon jugador, no?, i l'Artem Pustovoi, que és un altre jugador supergran, que porta molts anys a la Lliga, que ha estat amb molt bons equips, no?, ha estat al Barça, ha estat l'any passat a l'Obradoiro, i per mantindre en aquesta Lliga has d'estar molt bé, no? I ho han demostrat tots dos, que són dos grandíssims jugadors, molt grans, i com bé dius, doncs ells són més alts que nosaltres i nosaltres haurem de, segur que intentem carregar allí pilotes dintre, però nosaltres ens haurem d'ajustar bé.
Bon partit a Badalona, 7 de la tarda, el tenit del Jaiopos té tota la plantilla disponible. L'altre partit de la jornada 13 comença a 9:45 de la nit entre el Gran Canària i el València Bàsquet.
Ara, motor. Perquè en aquestes dates, Badia, jo crec que abans d'acomiadar-nos a arribar a les 4 hem de fer una radiografia del Dakar, de l'edició del Dakar que tenim per davant.
Sí, perquè ja escalfa motors el Rally Dakar, la fita més desafiant del món, torna amb una gran llista de participants i de favorits. En cotxe, Carlos Sainz, el guanyador de l'any passat, lidera aquesta llista amb Alatilla i Sebastián Loeb, a més dels companys Nani Roma i Matías Ekström. Destaca l'absència del mític Peter Hansel, que deixa un gran forat entre els grans del Dakar. La lluita promet entre Toyota i Mini per desbancar el matador a casa nostra. Figures com Laia Sanz o Gide Esteve intentaran brillar els cotxes. En motos es manté l'excel·lència dels últims anys. En Kevin Benavides i Pablo Quintanilla, Toby Price i Sam Sunderland han fet el salt als cotxes. Els espanyols Lorenzo Santolino i Tosha Echarreina arriben en gran forma i amb opcions de sorprendre.
Explicat queda. Anem tancant programa. Menys d'un minut per arribar a les 4 de la tarda. Ens hem deixat alguna coseta, Eduard?
Sí, mira, cosetes de Cope Mercato. Defensa John Pacheco. Seguirà la Real Societat fins al 2030. El porter de l'Alavés, Antonio Sivera, estarà 8 setmanes de baixa per una lesió a la mà esquerra, i el Barça femení, el conjunt de Pere Romeu, jugarà a Sant Mamés la jornada 15 de la Lliga F contra l'Atlètic Club de Bilbao.
Gràcies, Edu. Gràcies a tots. Camí de les 4 de la tarda. Més informació, els nostres butlletins horaris, informació d'àmbit proper, informació local i regional, quan siguin les 7 de la tarda, la interna de Cope Catalunya i Andorra. Nosaltres, després del cap de setmana, tornem dilluns i anirem ja preparant aquesta sortida i entrada del nou any. Bon cap de setmana, que vagi molt bé.